Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, com estan? Benvinguts a una nova edició del Persona i Vida aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa que el fem possible al control tècnic Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. Avui és dimecres i, per tant, toca parlar de tema de bioètica. Parlarem de la donació d'òvuls i semen. Ens vindrà a visitar d'aquí una estona l'advocat i assessor de Metges Cristians de Catalunya, el doctor Ricard Avilés. Però, com sempre, comencem el programa donant el contacte per si ens voleu fer arribar algun suggeriment o alguna proposta i repassem les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Un equip internacional de científics, entre els quals n'hi ha de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha descobert nou gens en rates que poden influir en malalties com ara l'ansietat o l'esclerosi múltiple. S'han detectat 35 gens nous relacionats amb una trentena de malalties, entre les quals també hi ha la diabetis, l'obesitat, la hipertensió o patologies psiquiàtriques com la por. L'estudi que publica la revista Nature Genetics és també rellevant pel fet que per primera vegada al món s'ha fet servir una metodologia que combina el mapatge genètic i la seqüenciació completa de 1.500 rates. Aquesta última prova s'ha fet en part a les instal·lacions de la Universitat de Psicologia Mèdica de la Universitat Autònoma de Barcelona. El nou mètode combinat permetrà descobrir de manera més eficient gens amb influència sobre malalties complexes. Han estat 6 anys de treball, capitanejat per un consorci europeu i també nord-americà, i amb la participació d'una vintena de laboratoris. I canviant de qüestió, també us expliquem que el dimarts de la setmana passada va començar el cicle de diàlegs, mecenatge i investigació organitzat des de l'Obra Social de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat per promoure la reflexió sobre la importància d'invertir en recerca biomèdica per millorar la salut mental i pediàtrica. Representants d'empreses líders en responsabilitat social corporativa i també directius i germans de Sant Joan de Déu debaten sobre el model de l'Hospital Materno-Infantil en la vinculació de ciència i humanisme, així com sobre les oportunitats que porta a impulsar la recerca pediàtrica i també en salut mental. El periodista econòmic Albert Closes modera aquest cicle, que consisteix en 3 sopars que conclouran amb un diàleg entre els experts. El dimarts passat va tenir lloc, doncs, la primera sessió, i les properes sessions enfocades a aquest mecenatge es faran els dies 11 i 25 de juny al Círculo Ecuestre de Barcelona. I la tercera notícia que destaquem avui al Persona i Vida: cada cop hi ha més estudis de mortalitat entre els immigrants que mostren que com més temps passen als Estats Units, majors són les taxes de malalties cardíaques, d'hipertensió i també de diabetis. I tot i que els fills nord-americans de naixement disposin de més diners, és probable que morin més joves que els pares. Aquesta pauta contradiu la idea que venia a viure als Estats Units, vol dir millorar tots els aspectes de la vida. També demostra que, si més no, en termes de salut, els dubtes i la preocupació pel grau d'assimilació dels 11 milions d'immigrants s'haurien d'esvair. De fet, el procés és molt ràpid. Segons Robert Hummer, expert en demografia de la Universitat de Texas, a Austin, alguna cosa de la manera de viure als Estats Units no propicia que la bona salut travessi les generacions.
Persona i Vida, amb Gerard Carrión.
I com us anunciàvem a l'inici del programa, ens acompanya l'advocat Ricard Avilés, que és assessor de Metges Cristians de Catalunya. Molt bona tarda, senyor Avilés. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Avui parlarem de donació d'òvuls i semen. I
sí,
ens parlarà també de casos pràctics.
Efectivament, sí, sí.
Si li sembla, comencem fent una petita pinzellada i ens hi posem.
Bé, doncs sí, mira, aquí en el nostre país, la donació de cèl·lules germinals, d'òvuls i de semen, doncs està regulat per la llei del 2006, que és la llei de tècniques de reproducció humana. aquí alguns dels principis principals d'aquesta normativa, d'aquesta llei, és de que això es té que fer a títol gratuït, que es té que fer d'una forma anònima i que no es pot conèixer la identitat de la persona que dona aquests gamets, que dona el semen, que dona els ous, i que hi ha un màxim de 6 fills, de poder engendrar 6 fills. I això és informació que té que donar el mateix donant, cosa que ell possiblement no ho sàpiga, no? Aleshores, doncs, per això...
Senyor Vilés, ara continuem de seguida, fem una petita definició i ens hi posem,
sí,
si li sembla
molt bé.
Bé,
perfecte, sí? Endavant.
Les donacions d'ovòcits procedeixen normalment de dones entre 18 i 35 anys o de dones joves en procés d'alguna tècnica de reproducció assistida que tenen ovòcits excedents en el seu tractament o simplement desitgen donar-los. Són sotmeses a estudis acurats per destacar malalties, infeccions i trastorns genètics. Actualment, els cicles de reproducció assistida a l'Estat espanyol es duen a terme amb un 70-80% de gàmetes propis de la parella que es va sotmetre al tractament i entre un 20 i un 30 de gàmetes donants per persones alienes als receptors. Senyor Vilés, continuem parlant.
Sí.
Vostè parlava de la llei, dels principis d'aquest,
sí,
títol de gratuïtat, màxim de donar 6 fills.
Efectivament, sí. Jo voldria parlar, per entendre una miqueta com ens movem, d'un parell de casos que han passat als Estats Units, que té una legislació diferent, però que ens revelen bastant per on van els trets, no? Un dels casos que vull comentar és un noi que es diu Ryan Kramer. Aquest xicot va descobrir, quan era jove, devia tenir pues, 15-16 anys, doncs que pues, el seu pare no era el seu pare biològic, sinó que pues, era una altra persona, no? I aleshores va intentar conèixer qui era el seu pare biològic a través de l'empresa on es van fer les donacions, que és una empresa molt poderosa als Estats Units, que es diu Criobank, i l'única cosa que va saber és que era el número 66 i de que era una persona pues, d'unes determinades característiques, no? I aquest noi ha de dir que tenia un nas així arremangat, un nas respingón, que es diu en castellà, no? Però un nas arremangat. I, bueno, va indagar, va fer una pàgina web buscant, doncs, si el seu pare, que era el número 66, si es podia posar en contacte amb ell a través de la pàgina web. No va tenir resultat, però sí que va conèixer altres persones que van veure que eren també fills o que havien estat engendrats pel donant número 66.
Caram.
O sigui, aquest noi buscava un pare i va trobar un germà, però és que en va arribar a tenir 6 germans, no?
Aquesta pàgina funciona força bé, em sembla.
Aquesta pàgina funciona força bé. Aquesta pàgina es diu www.donorsiblingregister, és a dir, registre de donants germans, perquè sibling és germà en anglès. Sí. Bueno, i aleshores, doncs, es van trobar que al final eren 6 germans, no? Van fer una pàgina web molt més gran, a veure si trobaven més gent, i no solament per trobar-se aquests germans, sinó per altres persones que també ho volguessin fer. I, efectivament, al final s'han trobat, amb aquesta pàgina de reconegut, que hi ha com 10.000 mig germans. 10.000 germans de pare, no de mare. 10.000, no? I aquesta pàgina web hi ha 40.000 membres registrats, no? Bé, aleshores, aquests nois, a més, tots tenien una característica, i és d'aquest, com tenia aquest nas respingón, remengat...
Aquest tret característic.
Doncs, clar, era molt fàcil reconèixer uns dels altres, es veien clarament que eren germans, no? I cal dir que el pare d'aquests germans mai va sortir a la llum, no? I un altre cas, que també és similar a aquest, és d'una noia que pues, la seva mare era mare soltera, va voler pues, ser fecundada, inseminada, i aleshores, doncs, bueno, pues, clar, la noia veia que no tenia pare, no? I aleshores, doncs, la seva mare li va dir, mira, escolta, pues, si és veritat, tu has estat pues, inseminada, o jo he estat inseminada, i pues, el teu pare no sé qui és. Igualment, aquesta empresa de la Criobank li va donar les referències de que era un home amb els ulls blaus, ros, etc. I aquesta noia va començar a fer-se una mica la idea del seu pare, fins que, quan va tenir 18 anys, perquè abans no ho pots demanar, va preguntar al Criobank si podia saber qui era el seu pare, però no li van dir, no el van localitzar. Però va haver un reportatge amb una revista, amb un diari, no recordo exactament, va haver un reportatge, i resulta que el seu pare, un dia prenent cafè, veu el reportatge, i sembla que se li va quedar el cafè glaçat, no? Veure, escolta, aquest sóc jo, perquè aquest era el número 150, i que saps, sabien el número. Total, que aquest xicot, aquest senyor, doncs va intentar pues, connectar amb, amb aquesta noia, que al final pues, es van conèixer, però fixa't el que és més coses, no? És a dir, aquesta noia, com també es va ficar dintre d'aquesta pàgina web del Donald Sibling Register, doncs va conèixer 17 germans, 17 germans d'aquest mateix pare, no?
Senyor Vili, si fem la prova i posem al Google busco el meu pare, trobarem...
Trobarem moltíssimes coses. Facebook, a Twitter, per suposat a tipus internet. És que hi ha molta gent que
està interessada.
Que està interessada en buscar el seu pare, no? Doncs clar, aleshores, doncs, això què ens vol dir? Ens vol dir que, bueno, acabo la història d'aquest xicot, que ell es imaginava que el seu pare doncs, era, no sé sap qui, que era un home doncs, ric, un home famós, i de fet era un indigent, era un xicot que, bueno, que vivia d'això, vivia de donacions, no? I cada setmana doncs, feia una donació, li donaven $80, i l'home vivia, doncs, vivia amb un cotxe i amb el seu gos, no?
Això però, també bueno, ho analitzarem avui, la part doncs, ètica, no?, del tema de les donacions, si és bo o si és dolent.
Bueno, exacte. Però explico el cas, i això i veiem, traiem les conseqüències, no? És a dir, jo el que veig en aquest cas és de que aquest donant que s'havia despreocupat del que havia fet, resulta que té 17 fills reconeguts, que reconeixen que és el seu pare, no? Que han sortit a través d'aquesta pàgina web. I aquesta persona, aquesta noia en concret, la que es diu Jo Ellen, doncs aquesta persona en concret el té com a pare seu. Clar, no és un pare que s'hagi cuidat d'ella, evidentment, però
clar, és el seu pare.
El seu pare. Ara estàvem parlant aquí de l'historial genètic, doncs clar, tot l'historial genètic d'aquesta noia, o almenys el 50%, li ve d'aquest senyor. És a dir, doncs no sé, el millor diabetis, el millor, que sé jo, doncs, que si té algun tipus d'enfermetat, o algun tipus de do, o els ulls, la cara, el nas, bé saber, tota una sèrie de coses que li venen d'aquesta persona física, no? Igual que li ve de qualsevol pare normal i corrent, no?
Ens hem parlat d'aquests dos exemples sí. per situar-nos.
I aquests exemples, sí, què ens treuen? Pues jo el que veig d'aquí és de que no és el mateix donar un fetge o donar uns ulls, si et mores, o donar, que sigui, un ronyó, que donar pues, la vida. Perquè, clar, aquest senyor, aquesta noia existeix gràcies al semen d'aquest xicot, no? I aquest xicot li va transmetre la vida. Si no, és impossible que ella neixés. I, a part de donar-li la vida, li dona pues, la meitat de la seva càrrega genètica, no? Pues això, el seu caràcter. Cosa que és important, no? Perquè, fins, jo tinc amics que tenen un caràcter com bastant dur, no? Però, clar, quan he conegut els seus pares, m'he adonat, clar, aquest xicot té el mateix caràcter que el seu pare.
Això és genètic.
Això és genètic, aquest caràcter, que a vegades és una mica agressiu. Però això li ve del pare.
Guaretat.
Exactament. Que segurament pot ser una cosa genètica, pot ser també que sigui de costum, però jo diria que és una cosa genètica, no? Aleshores, doncs, després, clar, una persona no la pots comprendre o no es pot comprendre si mateix moltes vegades si no sap que el seu pare era igual o que la seva mare era igual o que el seu avi era igual, no?
A Sant Joan de Déu, per exemple, hi ha congelats ovòcits i també teixit ovàric de 256 dones i nenes de 6 a 38 anys.
Sí.
Això cal també analitzar-ho.
Sí. Bueno, a part de Sant Joan de Déu, hi ha
altres
molts llocs.
Hi ha altres centres, evidentment.
Hi ha altres molts llocs.
No, com vam comentar la notícia aquesta de Sant Joan de Déu.
Sí. Bueno, un pensa, bueno, i amb aquests ovòcits, què se'n fan, no? A vegades són embrions, també són embrions sobrants. És a dir, quan una senyora es fa una inseminació o es fa pues, una vol ser fecundada, no solament has de tenir el semen i l'òvul, no? I aleshores, a moltes vegades, fora del seu cos, és a dir, en un laboratori, es fa la fecundació. D'aquí surten uns embrions. Els que són els embrions sobrants. Uns d'aquests a vegades s'implanten amb la mateixa senyora o una altra i s'obren. Aleshores, què passa? Aquests sobrants, que n'hi ha molts, hi ha molts centenars de sobrants, clar, pues, són seres humans, no? I què en fas d'aquests, de seres humans?
Molts d'ells s'eliminen, a vegades.
Molts d'ells s'eliminen, quan passen un temps, uns anys, però molts d'ells s'utilitzen per la recerca.
Però clar, el que és una bona notícia és que Sant Joan de Déu ha estat el segon hospital al món que ha aconseguit que una dona sense ovaris hagi estat mare a partir d'una tècnica no bastant revolucionària que ha consistit a implantar-li el seu propi teixit ovàric, no?
Sí. A veure, una cosa és el tema de la fecundació en si mateixa, és dir, que, bueno, que és pues, d'un matrimoni o una parella que entre si mateixos, i una altra cosa és quan és la fecundació d'un tercer que és fora del matrimoni o un tercer simplement perquè no hi ha matrimoni, perquè és una dona soltera. És a dir, a mi em sembla que quan es fan aquestes coses no solament es té que mirar el dret de la mare a ser mare o el dret del pare a ser pare, sinó sobretot el dret del fill a tenir un pare i a tenir una mare. No tenir una mare i un pare desconegut o tenir un pare que no és el seu. I tot això és...
O les dones solteres que exacte. Tenen un fill, no? La figura del pare és bàsica.
Evidentment. Home, és que és bàsic. Jo crec que tots estem molt contents de tenir un pare i de tenir una mare. No tenir un pare, estem contentíssims, no? Clar, que ja d'alguna forma et castiguin a dir, pues no, xaval, tu, o nena, tu no tindràs pare, o no tindràs mare, perquè jo he volgut tenir un fill sense pare, sense mare. Home, doncs, doncs és greu. I crec que això és atemptar un dret. És a dir, primer tens dret a tenir un pare i no tenir dos pares, no? I una mare i no tenir dues mares. I segons, després tens, si el tens, doncs has de saber, l'has de conèixer. Per exemple, això passa amb les adopcions. Amb les adopcions, si tu vols saber, ets un fill adoptat, i vols saber qui és el teu pare, doncs ho pots saber, o, o qui és la teva mare, ho pots saber. La llei t'ho autoritza. En canvi, si ets fruit d'una donació d'un ovocit o d'un semen, aleshores no pots saber-ho. Home, doncs què passa aquí? Pues, el que passa és que s'està premiant, s'està donant més èmfasi en un sistema de reproducció assistida de laboratoris que el propi dret de la persona que naixerà d'això, que naixerà d'aquesta unió. I crec que aquest és el tema, per mi és el tema fonamental. És dir, escolta, tenir dret a tenir un pare i una mare coneguts, i a tenir el teu pare, no? Aquí crec que és on està bàsicament el problema, no?, d'aquest tema de les donacions. I una altra cosa que veig que és que, home, que tenim que ser responsables. És a dir, de la mateixa manera que aquest xicot, que aquest americà, aquest pare, que es diu Jeffrey Harrison, sí. Encara que la seva filla pensés que volgués ser el Harrison Ford, no era el Jeffrey Harrison, doncs que pues, el tio anava despreocupat per la vida i li apareixen 17 fills a través d'internet. Pues, clar,
no s'ho esperava.
No s'ho esperava, però és que hi ha molta gent que tens fills por ahí i que no ho saps, i que són els teus fills, i que tu ets responsable dels teus fills. O sigui, no, de la mateixa manera que un no té un nen i si passa una parella de persones, mira, li dono aquest nen i que a vostè els hi falta i en tinc molts, li dono aquest, cosa que això, evidentment, és una barbaritat. De l'altra forma, no és exactament així, evidentment no és exactament així, però d'alguna forma sí que és així. D'alguna forma, o sigui, ho faig amb l'èmfasi de la responsabilitat. Escolta, si tu dones un ovocit o dones el semen, sàpigues que d'aquí sortirà un nen o sortirà una nena, i que tu ets responsable, que potser pots ser feliç, o potser no. Però tu, d'alguna forma, has propiciat la seva felicitat o la seva infelicitat, però tu no ho saps, i hauria que saber-ho, m'entens? Entenc jo,
Senyor Vilés, donem el contacte del sí. programa i continuem i fem les conclusions, que el temps passa ràpid, si li sembla
sí.
bé.
Sí.
Deixem
sí.
una petita aturada per donar el contacte.
Molt bé. Som.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I al programa Persona i Vida ens acompanya el senyor Ricard Avilés. Ell és advocat, és assessor també dels metges cristians de Catalunya, que fan una gran tasca des de la seu de la Federació de Cristians de Catalunya. Aprofitem, doctor, per convidar els oients amb unes convivències que es van adreçades als joves, que organitza la Federació de Cristians de Catalunya, pel proper cap de setmana, 8 i 9 de juny, tindrà lloc doncs, al santuari de la Serra de Montblanc. I també hi haurà un recés per adults, obert a tothom, perquè es pugui consolidar un bon grup a la Federació de Cristians de Catalunya, que es farà doncs, a Poblet, també els mateixos dies, 8 i 9 de juny. Tots aquests oients interessats que s'animin i que truquin a la Federació de Cristians de Catalunya, que apuntin bé el telèfon, que és el 93-363-0364, el 93-363-0364, poden trucar de dilluns a divendres, de 9 del matí a 7 de la tarda. Unes convivències que val la pena doncs, que s'apuntin, no, senyor
sí, sí.
Vilés?
Efectivament, sí, senyor.
Es tracta doncs, de consolidar i fer un grup estable per poder fer activitats i també doncs, que participin a les sessions que fan els metges, també els dissabtes, no?
Sí,
que
sí,
de tant en tant en van
no,
fent.
Fan cada dissabte en fan coses, efectivament, sí.
Doncs continuem parlant del tema que ens ocupa avui, donació, òvuls i semen.
Sí.
Si li sembla bé, parlem una mica, doncs, fem una valoració última, un resum.
Sí.
Allò que els oients, si cal, doncs, que agafin un paper i un llapis sí. I que s'anotin els punts importants.
Doncs jo el resum que faria és que aquestes persones que es plantegen doncs, donar doncs, ovòcits o donar semen, doncs, en primer lloc, pensin que han de ser responsables del que fan. És a dir, la publicitat que hi ha a internet i que hi ha doncs, a les universitats, és ajudar un pare, ajudar una mare, ajudar una família. Però això, bueno, això és la publicitat, però després tens que veure, bueno, això que jo dono aquestes cèl·lules germinals, aquest semen, aquests ovòcits, com es faran servir? Es faran servir per la recerca, i aquesta criatura que naixerà, que és una criatura humana, doncs serà tractada doncs, com una rateta, com un conillet d'Índia.
I cada vegada hi ha més centres, cada vegada
hi ha, clar, perquè a més és un bé provat, tot el tema de la recerca, de la investigació. Aleshores, pot ser que passi això, però pot ser que doni lloc a una criatura que tindrà, doncs, anirà a parar amb una família que serà monoparental, d'un senyor que no vol saber res amb les senyores, cosa que ja és una mica estranya, o d'una senyora que no vulgui saber res amb els senyors, cosa que també és una mica estrany, i que la criatura ja l'endosses d'alguna forma, o d'una senyora que tingui més de 50 anys o de 60 anys, com ha passat a la premsa, ha sortit, que, home, que la felicitat, aquí la felicitat o el, del nano és difícil que estigui, no?
I en el cas d'un matrimoni que no pot tenir fills i recorren a aquest sistema,
bueno,
què en pensen els metges cristians de Catalunya?
Com a metges cristians de Catalunya, no sé el que pensen, perquè no és una cosa que sigui així, però el que sí, els metges cristians sí que segueixen és la doctrina de l'Església. I la doctrina de l'Església el que fa èmfasi és en una qüestió, i és de que els nens, les criatures, neixin de l'amor dels pares i dels fills, i que neixin de la forma natural en què venen les criatures. És dir, i això és el que seguim els metges cristians, és dir, el que ens ensenya l'Església. Hi ha dos documents vitals, un que em sembla que és Evangelium Vitae,
sí.
I l'altre el Donum Dei, no? Si no recordo bé. I llavors, doncs, aquests que ens diuen, aquests documents, d'una forma que ens ho argumenten, Donum Vitae, per exemple, sí, Evangelium Vitae i Donum Vitae, què és el que ens venen a dir? Escolta, no es pot manipular des de l'inici de la vida d'una persona el seu naixement. I això, clar, és un tema que a vegades pot semblar difícil d'entendre.
Però si és una parella, continuo insistint, una parella jove que té moltes ganes de tenir un fill i ho proven i no hi ha manera, no? I no poden. I volen tenir un fill seu propi.
Sí, efectivament, sí.
Què han de fer?
Pues, en aquest cas, el que ens diu l'Església, jo crec que això tenim que seguir l'Església, encara que sigui una cosa difícil d'entendre, és anar per l'adopció o anar per l'adopció. És a dir, les persones humanes, és a dir, ells volen tenir el fill, no? però hi ha el dret de néixer de l'amor dels pares. És a dir, el que aquests documents ens ensenyen, que són documents de l'Església, el que ens vénen a dir, i amb això, si vols, acabo la idea, és que han de néixer de l'amor físic, de l'amor dels seus pares, d'una forma natural dels seus pares, i que no és lícit doncs, acudir a aquests mitjans de manipulació. Aquest cas és il·lícit, si tu vols, no és correcte segons l'Església, però és molt més greu, i la diferència és abismal, de la persona que busca d'una altra, m'entens, no?
Se'ns ha esgotat el temps, senyor Vilés.
Bueno, llàstima. Però aquest és un tema per parlar-ne, perquè voldria dir que a vegades podem pensar, home, és que l'Església és molt restrictiva, és que l'Església defensa molt a l'home, i a vegades hi ha coses que no són fàcils d'entendre. I aquest és un punt que no és fàcil d'entendre.
Vindrà un altre dia i continuarem parlant.
Recepte, sí. Doncs. Sí, sí, que tant, encantat.
Doncs, senyor Ricard Avilés, moltíssimes gràcies un cop més per la seva assistència.
Gràcies a vosaltres.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la seva companyia. Salutacions al control tècnic d'Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. Que acabin de passar una molt bona tarda i recordin que demà hi tornem a partir de les 6 a la sintonia de Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Adéu.